La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, gairebé 6 minuts que passen de les 5 de la tarda i arrenquem aquesta darrera hora de programa d'aquesta ruta de dimecres, dia 8 de març, Dia de la Dona, i ho fem per parlar de Purple Washing. I és que quan arriben dies com aquests, els carrers, les xarxes socials, els mitjans, les empreses, es vesteixen de color lila i abanderen la lluita feminista més que cap altre dia de l'any. Avui, abans d'acabar, volem fer una mica d'autocrítica i mirar tot aquest tipus de publicitat. Ens n'aprofitem de lluites com la feminista i la del col·lectiu LGTBIQ+, per netejar, per exemple, la nostra imatge com a empresa o inclús com a persones? I si parlem de publicitat, no és cap misteri que les marques han utilitzat i inclús cosificat a les dones des de fa anys. Avui posem tota aquesta qüestió sobre la taula de la mà de Marta Arroyo. Ella és economista de formació i publicista de professió amb més de 20 anys d'experiència. I aquí ja podem saludar. Molt bona tarda, Marta.
Ei, molt bona tarda, Joan, què tal?
Marta, ara ho comentàvem, que les empreses omplen les seves xarxes de color lila, els carrers plens de cartells sobre el 8M, etc. Les empreses s'aprofiten de la lluita de la dona?
Sí, i no només les empreses. Jo crec que ens n'aprofitem tots o se n'aprofita tothom, perquè empreses, administracions, mitjans de comunicació, partits polítics, marques personals i persones, ja siguin homes o siguin dones, no? Avui tot està tenyit, i de fet no avui. Fa ja més d'una setmana que tot està tenyit de lila, de color lila. I al final, vull dir, quan això, allò que en diuen la marea lila, per mi comença a formar part del paisatge, no? Al final, perquè dius, bueno, és que és avui, és la setmana passada, però a partir de la setmana que ve, tot això haurà quedat en no res si no hi prenem partit de debò, no? Perquè de poc serveix si avui tots sortim al carrer i tots visibilitzem, etc. I després, a partir de la setmana que ve, doncs tot segueix igual o tot va avançant, poder no igual, però molt a poquet, a poquet, a poquet, a poquet.
Podem deduir tot plegat, Marta, que ara mateix tot plegat és una moda i passa molt ràpid? Ens passa el mateix amb el feminisme? És a dir, la lluita feminista és avui, abans d'ahir, per exemple, demà passat, i sembla que ens n'oblidem la resta de l'any, no? Que només és avui, el 8 de març.
Jo no penso tampoc que sigui una moda, i menys la revolució feminista, perquè el feminisme no és ni ha de ser una moda, però sí que amb el ressò que ha tingut els últims anys i les xarxes socials i els mitjans de comunicació en són molt, molt culpables, que per una banda està molt bé, però igual que en són molt culpables de, no sé, del Black Friday o de les campanyes de Nadal, no? Que arriba un moment que tot això, repeteixo el que he dit abans, que segons com sembla que formi part del paisatge, no? Perquè, bueno, doncs ara toca parlar aquesta setmana del 8 de març i del feminisme. Avui, per exemple, hi ha hagut un... Bueno, és igual, no diré pas la cadena, però qualsevol persona una miqueta intuïtiva sabrà de què estic parlant. Aquest matí en un programa, deien que aquest vespre, amb un programa de màxima audiència, que sovint hi ha el presentador, aquesta nit el presentarien dones. I he pensat, i això ha de ser notícia? És que ho trobo tan bèstia.
Avui, Marta, o sigui, mira, si em deixes dir-ho,
D'això em faci notícia, perdó.
Deia, si em deixes dir-ho, Marta, demà... perquè aquest debat l'hem tingut a la redacció d'aquest programa fa unes quantes setmanes i vam decidir que, evidentment, no. Per què? Per què un dia?
No, és que no té cap sentit. És que no té cap sentit, això, per favor. I, bueno, i la paritat no és això, per mi. La paritat no és avui posarem una dona, perquè no? Perquè llavors això ens fa molt mal, a més, perquè jo estic a favor de la paritat, i ara canvio de tema, sempre quan la paritat tingui o posi en rellevància el paper de la persona, sigui home o sigui dona. Perquè moltes vegades la paritat posen dones, en aquest cas, perquè clar, lluiten per la paritat femenina, dones que no donen la talla, amb segons quins perfils, i llavors la dona, això fa molt mal a la dona, perquè llavors és la dona florero. Aleshores, jo no vull que m'hi posin en un lloc per la paritat, vull que em posin en un lloc perquè jo serveixo, perquè compleixo el perfil, etcètera, i perquè faig bé la meva feina, perquè és que si no, a mi no m'interessa la paritat, perquè és que llavors això ens fa mal, perquè no hem de ser allà perquè som dones. Hem de tenir les mateixes oportunitats que els homes, per mi això és el feminisme. Tot l'altre és omplir-se la boca i per mi comença a ser demagogia.
Dit d'una altra manera, afecta o afavoreix tota aquesta onada de publicitat purple washing a la lluita feminista?
Jo crec que per segons quin tipus de feminisme, que és el feminisme que ara s'està duent a terme, evidentment afavoreix. Però aquest feminisme, ja no vull entrar perquè avui és el dia de la dona i no parlaré pas de feminisme, perquè a més la meva opinió no interessa a ningú. Jo vinc a parlar, m'heu trucat per parlar de comunicació i de publicitat el dia de la dona i com això doncs, afecta i com els mitjans de comunicació se'n fan ressò i les marques o les campanyes o les empreses se'n fan ressò del tema lila i aprofiten el dia de la dona. Però jo per mi això està convertint-se en un feminisme que per mi no és el feminisme que jo vull. Jo tinc tres fills, dos fills nois i una filla nena, noia, perquè té 14 anys i jo els educo tots iguals i per mi el feminisme és aquest, és que tots han de fer el mateix a casa. Per mi això és el feminisme, a mi que avui vagin amb una manifestació i es vesteixin de lila i demà. Perquè a més em fa gràcia, ara estava també repassant quatre coses abans d'entrar en directe per veure l'actualitat que hi havia. Clar, la manifestació, bueno, és que sembla que de veritat, no sé, que avui sigui la manifestació de, no sé, les marees roses, oi, liles, perdó, i tothom al carrer, i tots pintats, i tot és gent jove, bàsicament, perquè la majoria és gent jove, que tot està molt de moda, reivindica tot, no? Joves, moltes vegades, i ja repeteixo, tinc tres fills, joves, adolescents i joves. Vull dir que sembla que, ostres, tot el dia està molt bé que reivindiquin, està molt bé, però a partir de demà, és a dir, contra qui reivindiquen? O a favor de qui reivindiquen? Si després, no? O sigui, després el feminisme o el masclisme forma part de tota aquesta gent que està al carrer reivindicant. Si no, qui és masclista? No és ningú, o sigui, no existeix. Aleshores, a mi això, tot això em xoca, no? Perquè quan hi ha un problema i surts al carrer per reivindicar algú, doncs contra la classe política o contra... jo què sé, contra la Unió Europea, no sé, per dir d'alguna forma, i avui tothom surt al carrer per reivindicar el feminisme, però és que els que són feministes o masclistes és la mateixa gent que hi ha al carrer, perquè és la societat que és feminista o masclista. Sí. Aleshores, a mi em costa. Llavors, és una cosa que jo no li veig massa sentit, la veritat.
Marta, has pogut veure el darrer anunci del...
Perdoneu pel rotllo,
no, eh? No, està molt bé. Està molt bé, de veritat, Marta. Has pogut veure el darrer anunci del Futbol Club Barcelona?
He vist alguna cosa avui que... No, el de la Rosalía...
No, farem una cosa. Per qui no l'hagi pogut veure o l'hagi pogut sentir, és un anunci que sona així.
Així que tampoc ens sembla estrany que de la mescla del nostre blau i el nostre grana en surti el color de la igualtat. Us presentem el Lila Barça.
Perquè defensem junts el que aquest color significa. La igualtat és els nostres colors.
La igualtat és els nostres colors, surt el color grana, el color blau, que s'ajunten i fan aquest color lila. El que jo em pregunto, Marta, que és el que tu deies, és quantes vegades ha jugat l'equip femení al Camp Nou, per exemple, o per què els salaris no estan igualats entre homes i dones al Futbol Club Barcelona.
Bueno, jo penso que això va més enllà del Futbol Club Barcelona o del Barça, no? Perquè això estem parlant d'un futbol professional, que hi ha la federació darrere, vull dir que no és el Barça, sinó és la federació de futbol femenina i masculina, això va més enllà d'un color, no? Uh-huh. Però, bueno, que està molt bé, però això és oportunisme total, perquè el Barça és un club d'homes, liderat per homes, perquè la directiva del Barça només hi ha una dona, l'Helena Fort, Helena o Esther, ara l'he batejat. Bueno, no recordo si és Helena o és Esther, és igual. I hi ha 200.000 homes, o sigui, és que... Però, bueno, és que és així, ja està. Vull dir que canviar això no és que avui el Barça es fon de blau i grana i es converteix en lila. I jo encara me'n recordo les últimes eleccions de Laporta quan ara fa, no sé, quan va guanyar, fa un any i mig, dos anys.
Sí, no crec així.
Que no sabia, li van preguntar pel futbol femení i va fer una broma. I vaig pensar, ai, cal? No sé, no sabia el nom de la capitana. Va dir, què és això? No, vaig pensar, tio, cal aquesta brometa? O sigui, per mi és això. O sigui, no cal fer brometes d'això, perquè després t'omples la boca amb coses que avui tot és lila i tal, no sé què, i el que tu dius. La federació i són els salaris és una cosa que jo crec que va més enllà del Barça. Però bueno, o sigui, el Barça es potem pel futbol masculí, no, i ja està. És a dir, la igualtat dintre del futbol no s'obtindrà amb l'oportunisme d'aquesta campanya d'avui. O sigui, és que la trobo absurda. És a dir, que comencin per fer altres coses com per això, no? Pues que la directiva hi hagi més dones, no sé, que promoguin el carnet de soci a la dona perquè hi hagi més dones que vulguin anar al camp. Jo que sé, que des de ben petits els nens i les nenes, doncs, jo que sé, facin promocions perquè les nenes puguin anar al camp i els hi comenci a agradar més el Barça o més el futbol... No ho sé. A veure, també hi ha coses, ja et dic, és que tinc 50 anys, llavors, clar, també m'ho miro tot des d'una altra perspectiva, o sigui, evidentment el futbol, fantàstic, que sigui femení, tot estupendo i tal, però, bueno, a casa meva, quan hi ha Barça, a casa meva, tinc, m'ho he dit abans, tinc marit i dos fills, i es posen davant de la pantalla i no pots dir ni mu. La meva filla i jo ens importa un pito. O sigui que sí, ja entrarà, que guanyi el Barça. Vull dir, això és així, sí, ja està. I tampoc no... Que visca el futbol femení, que sí, però ja està. Seguimos.
Seguimos amb Marta Royo, que per cert, el passat dia 5 de març, Marta, publicaves un article al periòdico, per cert, que val molt la pena. Si podeu recuperar-lo, de veritat, llegiu-lo. Un article que diu coses com aquesta. La comunicació serà paritària quan desapareguin els premis a la publicitat no sexista, perquè la publicitat no inventa res, sinó que és el reflex de la societat.
Tal qual, és així. Amb masclismes i amb feminismes i amb altres coses. Doncs amb l'ecologia, per exemple, no? Ara la publicitat, tot el que és sostenible i tot el que és ecològic i tot el que és bio, tot i que bio ja no es pot dir en publicitat o es pot dir d'una altra manera, ara toca, perquè és això. La publicitat, evidentment, reflecteix el que està passant en la societat, no? Aleshores, el tema és aquest, no? que ai, ara se m'ha anat del cap, anava parlant i ara m'he anat del cap de l'article aquest. Això, que realment, hi ha uns premis que són uns premis per la publicitat no sexista. Però què és això? Sí que és veritat que durant molts anys hi ha hagut publicitat molt sexista i encara n'hi ha, cada cop n'hi ha menys, perquè més hi ha l'Observatori de la Dona, que pertany al Ministeri d'Igualtat, dintre del govern d'Espanya, que realment vigila molt i fa retirar campanyes bèsties. És que n'hi han de molt bèsties, o sigui, n'hi han de... No sé, ara, per exemple, l'altre dia llegia una campanya d'un curs, un postgrau, un màster de porno, a la cine porno, dintre de, no sé, doncs del grau de cine o del grau d'audiovisual o d'alguna, no sé de quin, i la imatge era una dona despullada allà, que dius, bueno, i tota plena de coses, no? De corretges o de làtigos, o no sé. Jo, porno per l'home i per la dona, no?
Clar.
Vull dir que per exemple, no, això, o altres campanyes molt sexistes que ara no venen al cas, no? Però realment és això, deixem-nos de Murat i de frases boniques i de hashtags i de color lila, vull dir que és això que dèiem, que la comunicació realment serà paritària quan desapareguin aquests premis, no? Perquè dius, bueno, és que... Bueno, hi haurà feminisme de veritat quan desaparegui el dia de la dona, jo penso. També. Que també, per altra banda, sí, l'altre dia em deien, home, és que aquest article teu és molt dur, perquè també s'ha de reivindicar, i mica en mica s'omple la pica, i s'ha de... Dic, sí, però també tanco l'article dient que no només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona.
Ara.
O sigui que, a veure, o sigui, és cada dia.
Sí.
I repeteixo, la gent que avui al carrer, bàsicament és gent jove, tot el tema que després d'assetjament masclista i tal no sé què, que desgraciadament portem un principi d'any, estem només a dia 8 de març i portem 2 mesos i 8 dies de març i ja tot el que ha estat passant, doncs molt bé, o sigui, tot el que... Bueno, la nena ahir de Badalona, d'11 anys, i però què és això? I tots aquests després són els que estan al carrer i els que expliquen, no? Perquè és gent de carn i os, no? És que està passant en una pel·lícula o que està passant a Matrix.
Clar.
O sigui, tota aquesta gent, vull dir, després deu reivindicar el feminisme i... Aleshores, a mi em costa molt. Hem de fer més educació, jo crec, des de ben petits a l'escola.
Ah, mira.
I educar-los.
Ara que ens deies, ara ens parlaves d'educació, li preguntava per aquestes dades fa ben pocs minuts a la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, a Tània Verge, per una dada que m'han passat els companys d'informatius aquest matí, que m'han fet esgarrifar, eh? Són dades de dues enquestes diferents recollides per l'Institut de la Infància i l'Adolescència de Barcelona. Aquestes dades diuen que, en termes generals, les nenes estan més insatisfactes fetes amb el seu propi cos que els nens, i aquestes diferències ja es comencen a percebre, que és el pitjor de tot, a partir dels 10 i els 11 anys, i que empitjoren a mesura que es fan grans. Clar, jo pensava, ara que parlàvem de publicitat sexista, de què ens hem de sorprendre?
Tal qual. És que, què hem dit? Que la publicitat és un reflex del que està passant a la societat, i és així. O sigui, jo tinc dos fills, 14 i 16 ara, els dos petits, i el que la meva filla es preocupa i se n'ocupa, perquè es preocupa i s'ocupa de... no ho ha fet mai el meu nano quan tenia 14 anys, llavors és al·lucinant les nenes com es miren, com es remiren, com miren les xarxes, com... és que no ho sé, o sigui, pràcticament que és que es maquillen abans de sortir al carrer, o sigui, van en pijama i ja van maquillades. Dius, però què és això? Aleshores, clar, després la publicitat és un reflex de tot això. I els cossos i l'alimentació, després es cauen en problemes d'anorèxia, amb problemes d'acceptació del propi cos, amb TDAH i alteracions de conducta, i no vull anar més enllà perquè no sóc gens experta de temes de salut mental, però també tot el que ha passat darrerament. No?
Sí,
I a sobre, després de la pandèmia, que després de la pandèmia d'haver estat tot aquest temps mig tancats a casa, tancats, molt tancats fa 2 anys quan va començar, i mig tancats fins fa ben bé mig any, doncs tot això, els crius, la gent jove que, bueno, que ha passat una bona part de la seva adolescència a casa, doncs s'ha empapat de xarxes. I, i per una banda, sí, hi ha coses que estan bé i estupendo, però hi ha altres coses que... I no ho podem frenar. Com a societat i com a pares, és molt difícil frenar això. Perquè sí, tu ja pots anar donant educació, intentar, no, explicar, i els valors, que els valors de cadascú són els de cadascú. Vull dir que cadascú a casa seva i a la seva família té els seus valors. Però clar, si després ells... Tu com ho controles, això? És que és molt difícil. I clar, això, clar, ja no és només la publicitat. És la publicitat, són els influenciadors, els influencers, són tots aquests programes de matinada que, no, que després ells ho miren i ho recuperen i tu no ho pots controlar. Perquè jo podia controlar el mòbil de la meva filla. Bueno, no tenia mòbil, evidentment. Va dir 10 anys, però m'agafava el meu i llavors jo podia vigilar el que mirava. No? Però amb 14 anys, que ja en farà 15... Sí que estàs una mica a sobre, però no pots controlar, perquè al carrer jo no puc controlar el que ella mira i el que no mira. I quan dic ella, pobra, l'estic personalitzant,
sí, sí, sí,
però,
sí,
bueno, però és l'exemple que tinc a casa. Però és això, és molt difícil, bueno, poder arribar a una educació. Per tant, jo crec que és això, que han de ser ells, nens i nenes, nois i noies, que, bueno, doncs que tinguin les eines i que aprenguin a respectar-se mútuament. I després, evidentment, doncs, vindran els governs, vindran els polítics, vindran les administracions... Però això s'ha de, si em permeteu l'expressió, s'ha de mamar des de molt petits i a casa i a l'escola, evidentment.
I
per mi és això, a partir d'aquí. Que Déu faci el que pugui després.
Ara. Ara. Marta Arroyo, economista, publicista, moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda per la caravana i il·lustrar-nos sobre tots aquests temes que també s'han de parlar. Gràcies, que vagi molt bé i felicitats per un article com aquest del 5 de març al periòdico. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
A l'hora de pensar en l'oci, associat a més amb el coneixement, els museus són una opció interessantíssima a tenir en compte. Així que avui, una vegada més, us vull parlar del Museu de les Aigües.
Les mil formes de l'aigua.
Justament en el creuament de la carretera que va des de Cornellà a Sant Boi de Llobregat hi trobem el Museu de les Aigües, un espai prou singular. Un museu on, a través de l'educació i el coneixement, es contribueix a transformar la societat provocant noves mirades i generant converses al voltant de l'aigua per tal de conscienciar sobre aquest recurs que ens dona la vida. Al Museu de les Aigües hi podreu viure una experiència única pensada per a totes les persones. Una experiència que es viu a través de jocs, activitats, tallers, xerrades i diferents propostes, l'objectiu de les quals és contribuir a una societat més compromesa amb el respecte cap a la naturalesa, el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Per trobar tota la informació referent al museu, podeu visitar el web www.museudelesaigües.cat. Allà us podreu informar d'horaris, de com programar una visita i, fins i tot, si ho voleu, iniciar una visita virtual per fer-vos una primera idea de tot allò que hi podreu trobar. Recordeu, www.museudelesaigües.cat. Una visita imprescindible per fer-la en grups o bé en família.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, un programa sobre rodes.
...24 minuts que passen de les 5 de la tarda... ...un dia com avui també volíem fer tertúlia esportiva... ...això sí, ho volíem fer diferent... ...el món de l'esport sovint s'ha vist en clau masculina... ...és cert que els darrers anys l'equip femení del Futbol Club Barcelona... ...ha donat més visibilitat no només a l'esport femení... ...que també, sinó a les desigualtats que encara pateixen... ...com la diferència de salaris amb l'equip masculí... ...o l'estadi on juguen, tret d'algun partit comptat al Camp Nou... ...que dit sigui de pas s'ha omplert fins a la bandera... ...però es van fent passes endavant en aquest sentit... ...i sobretot... Com ho viuen tot plegat les periodistes esportives? El món del periodisme esportiu encara a dia d'avui és desigual. En parlem avui amb la periodista que normalment ens acompanya en aquesta tertúlia, com Gemma Mallorca. Gemma, què tal? Com estàs?
Què tal? Bona tarda.
També ens hi acompanya Laia Coll, periodista de RAC1, narradora dels partits del Barça femení. Laia, què tal?
Hola, bona tarda.
I Dolça Pedret, periodista de la secció Última Hora del diari Esport. Dolça, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant, si us sembla, del món de l'esport i després ho derivem cap al món del periodisme, si us sembla. Quin moment viu l'esport femení al nostre país? I és cert que s'ha aconseguit més visibilitat els darrers anys, Gemma?
Jo crec que viu un moment bo, si mirem, no, si parlem històricament de l'esport femení, però sí que potser hi ha una mirada molt futbolística. És a dir, l'equip, bueno, el Barça, justament ho parlaves ara quan hem començat aquesta tertúlia, de que el Barça bueno, està en el millor moment, segurament, de tota la seva història. O sigui, té les millors jugadores del món, és un dels millors equips del món, per no dir el millor. Llavors, clar, ha fet moltes passes endavant, molta gent s'ha començat a enganxar perquè ha vist, hòstia, tenim un bon equip aquí a Barcelona, i potser s'han quedat oblidats els altres esports.
Laia.
Jo crec que l'esport femení està en creixement i està en creixement gràcies a que ha guanyat en visibilitat. Això no vol dir que a dia d'avui l'esport femení tingui encara la visibilitat que avui es mereix. És cert que el Barça femení com a futbol, que al final és l'esport rei a nivell mundial, ha actuat com a motor i sí que ha fet un pas més gran que la resta d'esports, però avui en dia, encara que sigui futbol o qualsevol altre esport, continua faltant molta més visibilitat, i aquí crec que una gran part de responsabilitat la tenim els mitjans de comunicació, que tendim sempre a una mirada molt masculinitzada de tot el que és esport. I parlem d'esport perquè al final això és una tertúlia esportiva, però això es pot extrapolar a tots els altres àmbits de la societat. A dia d'avui, el 2023, continuem vivint en una societat masculinitzada, i això és un problema perquè les desigualtats continuen sent existents i encara tenim una mirada molt masculinitzada i de discriminació cap a la dona.
Doncs a Pedret, què hi dius a tot plegat?
Sí, una mica en la línia de les meves companyes. Crec que estem en un moment molt important històricament, un moment que, bueno, no s'ha vist fins a la data, però sí que encara queda molt, molt, molt per fer. Sí que és cert que l'esport femení, doncs, ha tingut un creixement abismal en aquest últim any, i quan parlo d'esport em centro sobretot en el futbol. Aquí a Espanya, doncs sí, necessitem créixer i necessitem donar molta, molta més visibilitat, i ens queda molt, doncs, per fer. Si comparem sobretot amb països, doncs, que potser donen molta més visibilitat i molta més importància bueno, en aquest cas, al futbol femení, com pot ser Anglaterra. Llavors, doncs sí, sí que hem avançat, sí que, doncs, és un moment històric, però encara queda moltíssim per fer.
Us ho pregunto.
I gran part de... Perdona.
No, digues, Dolça.
Els mitjans, doncs, tenim molt a fer en aquest aspecte.
Deia que segur que, us ho pregunto, perquè segur que n'heu viscut de tots colors. Tot i això, moltes jugadores i moltes àrbitres segueixen patint no només discriminació en quant a igualtat pel que fa als seus companys de professió, sinó que, a més, als estadis de futbol s'hi segueix escoltant un masclisme exacerbant, no, Gemma?
És terrible. Les dones i l'esport han estat tants anys separades per la societat i ha costat tant entendre que les dones també poden practicar esport, poden admirar l'esport, i encara la societat ha de treballar moltes coses, el respecte cap a les dones que practiquen o que exerceixen una professió, i encara no hi és. I són les àrbitres, són les jugadores... I no parlem només de professionals. Tu, segurament, si vas a un camp de futbol de qualsevol divisió femenina, et trobaràs algun il·luminat, segur que deixen alguna barbaritat. I a poc a poc sí que és veritat que es millora, i que si algun il·luminat deixa anar alguna cosa, saltarà tota la graderia a defensar, no?, els insults que estigui fent, però avui en dia encara hi ha aquests problemes.
I aquest el tema de les àrbitres, de seguida escoltem l'opinió de la Laia i la Dolça, però de fet avui volíem parlar amb una dona àrbit, ella, per cert, encantada de fer-ho, però des de la Real Federació Espanyola de Futbol ens han comentat amablement que no, perquè només ho tractem un dia com avui. Res, només dic que n'havíem intentat convidar una altra dona àrbit fa unes setmanes, degut a la vegada de dones, que es dediquen a aquesta professió i encara esperem resposta per part de la Real Federación. Dit això, només hi ha 116 dones àrbitres del futbol català que representen el 6% del total. Cap d'elles, cap, xiula partits ni de primera ni de segona divisió.
És que la discriminació és evident i jo també el que estic molt en contra és que ara que s'ha posat de moda, per dir-ho d'alguna manera, el futbol o l'esport femení, l'esport femení és per dones. Per tant, totes les dones, les àrbitres que siguin dones, les entrenadores, llavors allà volem que siguin dones. Quan les periodistes comentem partits, busquem una narradora que sigui una dona, busquem un analista que sigui dona. I aquesta igualtat que els mitjans es volen imposar en l'esport femení no existeix quan parlem d'esport masculí. I aquest és un altre sostre de vidre que hem de trencar, que hem de trencar com a societat, perquè jo d'aquesta segregació estic totalment en contra. És esport i és igual, és el mateix si el practiquen homes que el practiquen dones, i no és ni per dones ni per homes. És a dir, que aquesta segregació que hi ha crec que l'hauríem de començar a eliminar.
Laia, ho deia abans, eh? Tu quan narres partits de futbol i vas als camps, sobretot del futbol femení, t'hi trobes aquest masclisme bestial?
Jo haig de dir que no tinc la sensació, amb el feedback que tinc de l'audiència, perquè ara amb les xarxes socials és molt, molt fàcil tenir feedback, que no m'he sentit especialment atacada pel fet de ser dona. Sí que crec que l'oportunitat, al final, quan m'arriba el 2020, m'arriba pel fet de ser una dona, perquè estem parlant de narrar els partits d'un equip femení, i que per aquest motiu es fa aquesta aposta. I també el que veig és que jo he hagut de fer un camí molt més llarg, amb molts més obstacles, per tenir les mateixes oportunitats que els meus companys homes han pogut tenir, i que també que m'he hagut de fer escoltar molt més, que ja repetim molt més les coses per fer respectar la meva opinió pel sol fet de ser dona. Perquè per ser dona representa que no pots parlar de futbol. Uh-huh. És a dir, quan comences en el periodisme esportiu, pots tractar tots els temes de poliesportiu, però quan arribem al que és futbol, aquests temes són reservats pels homes. I fins i tot estudiants en pràctiques passen per davant d'una persona que està fixa ja en una redacció contractada perquè els homes han parlat de futbol. Llavors, és el que et dic, que no és només una cosa que passi en l'esport, sinó que hem de canviar la visió aquesta que hi ha a tota la societat en general, que ens hi esforcem, que fem veure que ho hem superat, que hem fet passos endavant, però hi ha molta gent que internament encara no creu en el paper de la dona i especialment en el paper de la dona en el món de l'esport.
És que això que diu la Laia, del tema de narrar partits de futbol femení, és un tema que crec que és el reflex total de la societat. Uh-huh. És a dir, des dels mitjans de comunicació, evidentment està bé que apostin per narradores, no?, proposta per aquestes narradores pel futbol masculí. I no és així. O sigui, si analitzem quants homes a nivell professional estan narrant futbol femení, ens en faríem creus.
Dolça.
No, sí, sembla una mica que el futbol femení, doncs, pel simple fet de que juguin dones, doncs hagin de ser les dones les que es fan càrrec, però alhora amb el futbol masculí, com és el rei, diguéssim, allà el nombre de dones, doncs, ja minva. Llavors, la meva pregunta, doncs, és per què, si realment som igual de professionals, inclús tenim els mateixos coneixements o més. Sembla que en el món del periodisme esportiu has de demostrar molt més quan ets dona i se't qüestiona molt més els teus coneixements d'esport o de futbol o del que sigui, només pel simple fet de ser dona. És que pel teu gènere.
Avui en dia, les dones en el món del periodisme esportiu continuem sent una quota. És a dir, som una quota, no se'ns creu, no se'ns truca perquè confien en el nostre treball. És com hem d'equilibrar i han de començar a haver-hi dones, perquè si no sí que és veritat que hi ha determinades crítiques. I aquest és el problema, que hem d'avançar com a societat perquè les dones formem part del periodisme esportiu, futbol, qualsevol esport, ja sigui esport masculí o femení, però perquè es cregui en nosaltres, no pel fet de fer equilibris.
I quan estàs allà després, tens encara les mirades i les crítiques més constants que en qualsevol home. O sigui, si debuta un home i debuta una dona narrant un partit de futbol masculí, a qui criticaran més? Sempre la dona, encara que ho hagi fet 20 cops millor.
A part de ser un món masculí, Gemma, és un món masclista?
Oh, evidentment.
Sí, eh?
Però no només el món esportiu en general, sinó la societat. És que la societat és masclista actualment. Sí, és així.
Clar, el problema jo crec que al final és que els mitjans de comunicació i l'esport, sigui en femení o masculí, al final és un mirall del que és la societat. Si l'esport és masclista, també ho serà el periodisme esportiu. És que no hi ha res a fer allà. És així.
Heu patit discriminació pel simple fet de ser dones en el món de l'esport?
Sí, totalment. Totalment. És el que deia abans, que per arribar a una mateixa meta, el camí que tu has de recórrer et pot portar molts més anys perquè et trobes molts més obstacles pel camí i la sensació d'estar contínuament demostrant que mereixes estar allà.
I moltes preguntes per tu, realment? T'agrada l'esport? T'agrada el futbol? Per què t'agrada el futbol? No sé, porto jugant des que tinc 10 anys.
I a tu, no?
No, és que és així, o sigui... Estàs segura de que vols entrar en aquest món? És molt masculí, eh? Tu estàs segura? Sí, clar que estic segura. És el somni que tinc des de ben petita. És així.
Dolça.
Sí, és així. O sigui, jo personalment, laboralment, no m'he sentit mai doncs molt jutjada, realment. Sempre m'han valorat i de més. Però sí que quan surts al carrer... i dius, mira, jo sóc periodista esportiva i treballo a tal lloc, o mira, vaig a veure un partit de futbol perquè, pues, perquè m'agrada a mi, perquè ho decideixo jo. Llavors ja et miren com dient, però t'agrada realment? Però en saps? Però saps el que és un fora de joc? I jo, doncs clar, ho sé, i probablement si no és amb el teu amic no ho preguntaries.
En aquest sentit, ara la Dolça ens deia, quan surts al carrer no ens passen aquestes coses, però en aquest sentit suposo que no hi ajuden gens tampoc les xarxes socials, que si sovint són un cau de crítica malintencionada, també ho són de prejudicis, no?
Sí, totalment. I jo, afortunadament, no m'he trobat en cap cas, però tinc companyes que, sobretot quan tens una trajectòria més llarga, que agafes més pes dins de la professió, tinc companyes que constantment les estan linxant, però d'una manera molt bèstia, amb comentaris molt desafortunats, amb insults, i és molt greu que passin aquestes coses encara avui en dia. Gent que fins i tot s'ha plantejat a sortir de les xarxes socials per no veure tots aquests tuits en contra, i que, a més, hem com detectat que hi ha una xarxa creada per anar en contra del que diguin certes dones periodistes.
Gemma Herrero, per exemple, és una.
Gemma Herrero, per exemple, Marta Ramon, que és companya meva a RAC1. Cada vegada que la Marta diu alguna cosa, tuits, i sempre les mateixes persones. I a vegades... les mateixes persones, però cada vegada més. La Gemma Herrero és el cas també més exemplar que hi ha. I dius, i per què? Per què? Què diu ella que sigui diferent a vegades a l'opinió d'un home?
És pel fet de ser dona. És que és així. És pel fet de ser dona. I sembla que... I ja no et dic, crec que tant la Marta com la Gemma, no?, com moltes altres periodistes esportives, que tenen una trajectòria brutal, que són persones molt professionals i que s'aprofiten de que són dones. O sigui, és que és així. Dona igual que sigui... que ho faci genial, que ho faci genial la seva feina. És com, no importa això, no importa. És una dona, anem amb ella.
Doncs
el Pou, per exemple, uh-huh. Quants missatges creus que rep d'insults? Marta Ramon i Pou, eh? Que porten molts anys treballant i mama. Te'n dic jo, que bom, si rep algun missatge negatiu, és un de cada 1.000. I la Marta Ramon... 1.000 negatius i potser, saps?
I això és terrible. No vol dir que com a dones periodistes no puguin, al final treballem en un àmbit públic, per dir-ho d'alguna manera, fem un treball que és visible, no vol dir que no se'ns pugui criticar pel fet de ser dones.
No, una cosa és la crítica.
Però clar, sempre des d'un punt de vista constructiu.
Clar, clar, clar.
I no pel fet de ser dones. O sigui, jo crec que ens han de tractar amb objectivitat, però aquesta objectivitat a dia d'avui encara no existeix.
Doncs tu t'hi has trobat?
De moment no. I espero que
duri.
Que segueixi així. Però sí que la veritat és que em sembla lamentable que passin aquestes coses. I més a les xarxes socials, que al final... crec que no estàs jutjant la professionalitat d'aquella periodista, sinó el fet de ser dona i que està dient alguna cosa que a tu no t'agrada. Llavors, no li veig el sentit en aquest aspecte. No sé, no... Potser hi ha periodistes homes que diuen barbaritats molt més grans i se'ls aplaudeix, vamos, a tots jocs, perquè, perquè són ells, perquè són més coneguts, perquè potser ens veuen menys vulnerables, no sé exactament, però em sembla nefast i em sembla un sense sentit.
Volia que comentéssim durant tota aquesta xerrada amb vosaltres un dels darrers anuncis del Futbol Club Barcelona, en especial pel Dia de la Dona, un anunci que diu això.
Així que tampoc ens sembla estrany que de la mescla del nostre blau i el nostre grana en surti el color de la igualtat. Us presentem el Lila Barça.
Perquè defensem junts el que aquest color significa. La igualtat és els nostres colors.
Ara ho dèiem, el Lila Barça, sí, està molt bé, però les jugadores del femení no cobren el mateix, no juguen al Camp Nou. Podria seguir, eh?
Sí, tant. Jo he de dir que l'anunci em va agradar, eh?
Sí?
Sí, sí, a mi em va agradar. Crec que el missatge és xulo, ben trobat. Però, clar, dir que portes la igualtat dels teus colors i
ai,
no es prioritza el femení... I a poc, jo crec que s'han fet moltes campanyes, eh? He de dir, moltes campanyes s'han fet des del Barça per impulsar el femení, van obrir el Camp Nou quan tocava i el club va donar totes les facilitats perquè això funcionés i, evidentment, l'afició va donar resposta. I s'ha vist, però hi ha molt camí per recórrer, també. I si el Barça és un dels equips que també ha de fer molt camí, imagina't els altres, que el Barça és un dels pocs equips que des de fa molts anys ha apostat pel futbol femení.
Laia. Jo crec que el Barça ha treballat bé en quant a aspectes d'igualtat. És obvi que encara ha de seguir treballant molt perquè més enllà de la part esportiva el Barça també, com institucionalment, és una referència. I si tu ara mateix mires la junta directiva, és a dir, aquelles persones que suposadament han de decidir pel bé del club, només hi ha una dona entre pràcticament la vintena d'homes que hi ha. Per tant, aquí hi ha una desigualtat i és obvi que encara hi ha molta lluita per fer. Si parlem esportivament de l'equip femení, crec que s'ha fet una bona feina i crec que tampoc hem d'aspirar a que el femení jugui tots els partits del Camp Nou o que cobrin igual les jugadores de l'equip femení que el masculí, perquè llavors estaríem cometent un error molt gran. Crec que han de cobrar pel que generen. Ara mateix la secció del Barça femení és l'única que genera beneficis de totes les seccions professionals que hi ha al club i també s'han de fer passos i s'ha de fer un creixement paulatinament. Crec que hi ha partits com la Champions, que ja és innegable, que aquests partits s'han de jugar al Camp Nou i s'ha d'intentar que es fidelitzi més la gent i que cada cop que obris el Camp Nou suposi uns beneficis pel club, és a dir, que no suposis pèrdues, perquè si ara pretens jugar tots els partits de Lliga al Camp Nou, això et generarà unes pèrdues perquè obrir un estadi de 90.000 persones té un cost elevat i tu no pots posar, perquè ens tornaríem bojos, perquè de fet això és una cosa que no sé en quin punt hem arribat a vendre aquestes entrades totalment atilistes per veure el futbol masculí, tu no ho pots posar això en el femení perquè no hi anirà la gent. Aleshores, s'ha d'aconseguir que cada vegada que s'obri el Camp Nou hi vagi molta gent i que això generi uns beneficis, que no generin pèrdues i que es pugui seguir invertint en l'equip femení.
Dolça.
A mi l'anunci l'he vist i m'ha agradat. Crec que si algun club pot parlar de la igualtat o de poder, o sigui, és el Barça. Crec que és un, per no dir l'únic o dels pocs que s'ha compromès amb l'esport femení o amb el futbol femení, en aquest cas, a nivell esportiu, social i també econòmic. Llavors, òbviament, queda moltíssim per fer, però crec que el Barça ha obert el Camp Nou quan ho ha hagut de fer, com hem dit. Li dona la importància, una gran importància al futbol femení, molt lluny encara del masculí, evidentment, però bueno, s'ha de lluitar perquè hi hagi un punt en el que doncs, siguin igual o estigui doncs, on el futbol femení del Barça el lloc on es mereix.
Precisament, per parlar de com ha evolucionat el món del futbol femení, podem saludar a aquesta hora, i és un honor saludar-la, de veritat, una de les grans veteranes de casa nostra i pionera en el món del futbol femení al país. Ella va ser de les primeres dones en vestir la samarreta blaugrana i és la Carme Nieto. Carme, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Carme, 25 de desembre del 1970, el Camp Nou acollia per primera vegada un partit entre l'Unió Esportiva Centelles i la selecció Ciutat de Barcelona, llavor de l'actual Barça femení. Com recorda aquell dia, Carme Nieto?
Bueno, hi ha 60.000 persones a la grada.
Sí, senyora.
Hi ha que dir que, bueno, els motius eren uns altres, a part de caràcter benèfic, amb el qual les entrades eren barates, el ganxo era que al final de la diada jugava el Barça professional i amb l'equip de gala. Llavors, perquè precisament per això, no? per recollir més cèntims, però què recordo? Pues, són tants moments i que els tinc tan frescos, com que jo no he deixat en cap moment etapes més intenses o menys, però vull dir, sempre he estat dins del món del futbol, pues, no sé, ho tinc molt present. Mm. I allò va ser... És que us podeu imaginar 50 i pico d'anys enrere, bueno, és que molta gent ni s'ho pot imaginar, perquè no havia nascut.
Clar.
És que... Però, clar, imagina, veus un anunci, en el meu cas, veus un anunci. Ah, pues jo hi vaig. Bueno, pues sí, va, tal dia entreno, molt bé, tal dia juga. Però és que no, en aquell dia no teníem gaire clar. Estava amb la il·lusió, però que això pogués prosperar, pues, ni hablar, vull dir, no.
Clar. Suposo, Carme, que, i més en aquells temps, suposo que vau haver de suportar una alta pressió social només pel fet de ser dones i jugar a futbol, no?
Uf. Sort que teníem... Es veu que vam agafar una idea que se'ns va quedar al cap, que era el que l'orella dreta... per el que t'entri per l'orella dreta, pues, surt per l'esquerra. No és que no ho sentíssim, no. És que no... Ho senties, però és igual. Tampoc era igual, però vull dir... No sé, passaves, perquè la il·lusió era jugar, i a més que vam tenir l'oportunitat, gràcies al Barça, que després del primer partit, el 25 de Nadal del 70, uh-huh. el gener del 71, ja vam anar a fer uns tornejos per Espanya. Uh-huh. Vull dir, esclar, és que va anar tot tan rodat i tan de pressa, i a més, el que ha sigut... decisiu és que no s'ha parat mai de jugar a futbol. A veure, partits amistosos, passàvem uns dies o unes setmanes que no hi jugàvem, però ja no s'ha deixat mai de jugar a futbol.
Precisament, Carme, sí que et volia preguntar, com veus l'evolució que ha viscut el futbol femení a casa nostra?
Bueno, jo, esclar, m'ho miro amb uns altres ulls, però el que sí que puc dir, i ho repetim moltes vegades quan m'han preguntat, els hi tinc enveja, però, bueno, tots són moments de la vida, però bueno, espectacular, amb un esperit d'equip que fa que, no sé, que visquis moltes coses, perquè és que, bueno, a part de diferent, és que veure aquest boom que ha donat també pas algun per tot Espanya, vull dir, perquè ara ja, doncs, bueno, ja fa temps, hi ha una lliga també de noies, vull dir, mm-hmm. És que, no sé, per mi ha sigut un canvi molt gran, a positiu, és clar, i gràcies a Déu encara puc anar vivint el futbol, perquè sí que l'agrupació Barça Jugadors, que també ja tenim equip de veteranes, i encara jo els divendres a la nit veia els entrenos i quan hi ha partit veia el camp.
Déu-n'hi-do. Ara ens deies, Carme, que ha estat un gran canvi positiu, però encara queden moltes coses a fer en aquest sentit?
Sí, perquè són uns altres temps i es té que anar a tenir més ajudes, perquè això amb les ajudes, sobretot en el cas de les dones, és clar. S'estan valorant ara inclús que hi hagin servei de guarderia per quan la gent va entrenar o quan la gent juga partits, però clar, això ja és amb uns nivells i ja costa més d'arribar aquí. Mm-hmm. Hem de ser conscients que hi ha més gent amb un punt baix que no pas el que pot arribar a fer el Barça.
Clar. Ara parlàvem amb tres periodistes com Gemma Mallorca, Laia Coll, Dolça Pedret. No sé si has pogut veure, Carme, també aquesta evolució en el món del periodisme esportiu.
Home, sí.
Sí,
Fa goig veure que firma una dona que està enterada, perquè m'hi fixo molt en llegir-ho, per veure si és una nota de premsa o no. Que aquella persona que fa aquesta redacció està implicada, que parla degudament amb els tèrmins que juga el futbol. Vull dir, clar, nosaltres ens deien, la coge Pepita, l'entrega a Mari Carmen. Bueno, imagina't d'això, el que es veu ara, a més que n'hi ha moltes de noies ja ara, en el món del futbol, a la tele, de comentaristes, vull dir... Clar, és un canvi total, uh-huh. I esperem que continuï anant endavant, perquè jo almenys m'hi fixo. Quan, ara ja també, clar, hi ha noies amb el que s'ha avançat, hi ha noies àrbitres, hi ha noies entrenadores, el boom ha sigut total.
Laia.
Doncs poden aconseguir, i es tenen que aconseguir més coses, perquè tot es vagi encara normalitzant més.
Carme, ara que parlem del periodisme esportiu, ens pots recordar algunes de les cròniques de l'època, com us anomenaven a vosaltres, a alguns titulars?
Bueno, sí, jo tinc un àlbum d'aquella època, pues, per exemple, un cartell, no?, per anunciar el partit. Esta tarde vengan al Camp Mequi a ver... a unes simpàtiques, érem simpàtiques molt, simpàtiques senyorites. En el camp ja era si estaves jamona o no estaves jamona. Vull dir, era molt pobre, vull dir, tot allò, però gràcies a allò es va arribar a el que hi ha ara. Però jo tinc inclús xistes de l'època. Que se vayan de cocinitas y dejen el fútbol. És més, tinc un reportatge, bueno, escrit, amb fotos, amb noms de la persona, d'un metge, que és, bueno, que era antiestètic el futbol i que, a més, hi hauria que veure si no seria contraproduent per tenir criatures. Això firmat per un metge.
Déu-n'hi-do.
I com això, el que vulguis. Després es ficaven, per exemple, però sobretot la vulgaritat des del minut 1, que en el camp del Barça, el primer partit, com que era un festival benèfic, hi havia l'speaker que era el Pedrito Ruiz.
Mm. No sé si... Pedro Ruiz, sí.
Sí. Bueno, pues ell va radiar pels altaveus de l'estadi aquell partit. Aquell partit, la tònica, salten al camp estas guapas chicas, no sé què, que mejorarien a casa seva segur que no dedicar-se a això, però bueno, va, a veure, que comenci el partit. Tot el partit amb la cantarella que us ho faré jo. Salen al terreny de juego unas guapas chicas, no sé què, bueno, veremos lo que harán. Bueno, la coge, ¡ay, que casi se cae! ¡Ay, que casi la toca! ¡Uy! ¡Ay, qué pobre! Estarán rendidas, no podrán hacer nada en casa porque acabarán rendidas y tomando bicarbonato para las agujetas y tal. Pero todo así, amb un despreci, amb un, no sé, d'en riure-se'n. Veritablement, que tampoc ho vull negar, escolta, el primer dia el partit va acabant 0-0, al final vam guanyar per penals, però va ser un partit de prova, és que en realitat va ser un partit com de prova.
Clar, i després ja es van a jugar més.
Sí.
Gemma, va.
Que vam tenir el Ramallets d'entrenador. Però, per exemple, el partit, un dels últims comentaris del partit del Pedrito Ruiz, va ser que va dir: cambio, marcha la senyorita Gloria, se le habrá roto el sujetador.
No ho puc creure. Sí, bueno, sí que m'ho puc creure.
Carme, en un moment que potser la societat us donava, bueno, potser no, la societat us donava l'esquena, has parlat de que vau jugar gràcies al Barça. Jo voldria saber de quina manera us va donar aquest recolzament al club.
Bueno, mira, Inmaculada Cabecerán, que va ser una boja del futbol, encara que va ser de les que després va jugar menys, va posar un anunci, va anar a parlar amb el senyor Montal, i el Montal, pues mira, devia tenir un bon dia, i, bueno, per això, diu, mira, si te n'encarregues tu, vinga, va, i mira, podíeu aprofitar el partit de Nadal, aquest partit benèfic. Ella va posar un anunci, vam acudir-hi el primer dia 14 noies, i, pues, clar, ens vam trobar allà, què fem, què fem? Bueno, pues, el Barça ja ens va enviar l'endemà al Ramallets. Ojo, que encara que ja estava retirat, però era relativament jove, i escolta, no pot dir tothom això. Aquest senyor va prendre la idea del futbol femení com si fossin de primera divisió. Com parlava, no parlava de la pelotita, ni deia no corris tant. No, ens va tractar d'una manera que ens va ajudar molt. Ens va ajudar molt. També va venir el César Rodríguez, però que ell va venir un dia i com no l'entendia molt, pues, ja no va tornar. Què més? El Barça ens ajudava a poder entrenar en el seu camp. En aquella època nosaltres vam jugar a l'estadi, que a vegades això li feien broma amb les noies del primer equip d'ara, de professionals del Barça, sí. Els diré, mira, nosaltres a l'any 70 ja hi vam jugar a l'estadi, i elles encara no hi havien jugat. Però llavors també, ja que valorai molt, que en aquella època aquesta noia va anar a parlar amb el senyor Montal, es va veure, bueno, l'èxit, que se'n va parlar a tot arreu, diaris, a tot arreu se'n va parlar, i llavors vam dir, això no es pot perdre. Es va tornar a anar a parlar amb el senyor Montal perquè, diguem-ne, la cosa ja per entrenaments, per lligar-ho una mica més. I dir que el mes de gener ja, amb l'escut del Barça en l'autocar, a tot arreu, sí. Però ja vam jugar com a Barça.
Per sort.
Encara que com que tot això no estava, clar, no era oficial ni res, el senyor Montal es va enfrontar amb tres directius, que n'hi ha almenys un que encara viu, perquè no volien futbol femení.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Carme, ho hem de deixar aquí. Et convidem un dia a l'estudi i en parlem més abastament de tot plegat. Carme Nieto, pionera del futbol femení i una de les primeres jugadores del Futbol Club Barcelona Femení. Moltíssimes gràcies per atendre'ns una tarda com avui. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Igualment, i ja sabeu, el dia que vingui, si voleu, jo els porto aquest àlbum.
Ara, ho donem per fet. Gràcies, Carme, una abraçada molt gran.
Igualment, records a totes les companyes.
Ara. Gemma, t'esperem la propera setmana, eh?
I la setmana que ve.
La propera setmana més tertúlia esportiva amb Gemma Mallorca, Laia Coll, periodista esportiva a RAC1 i narradora dels partits del futbol femení del Barça. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Dolça Pedret, periodista de la secció Última Hora del diari Esport. Moltíssimes gràcies també per ser amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.